A Catalunya consumim entre 100 i 200 litres d'aigua per persona cada dia. I si un dia l'aigua s'acaba?
Tota la vida has pensat que per tenir aigua havies d'obrir l'aixeta. És hora d'aprendre que per tenir aigua el que has de fer és tancar-la.
L'Agència Catalana de l'Aigua ja feia campanyes publicitàries per estalviar aigua l'any 2007. Aquell any es va viure un període de més de 16 mesos en què no hi va haver cap pluja destacable per als rius catalans. Això va comportar l'activació del decret de sequera vigent fins al 2009. Després d'aquella experiència, però, han fet falta més campanyes publicitàries.
Sabies que Catalunya viu una situació de sequera amb pluges per sota de la mitjana?
El canvi climàtic asseca els rius, posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments.
L'any 2018 i l'any passat, el 2022, la Generalitat de Catalunya va recordar una altra vegada que cada gota compta, perquè la situació es complica cada dia una mica més. Així ho constaten les dades d'aquest 2023, que asseguren que a Catalunya ha plogut un 30% menys del que és habitual i a curt termini no hi ha previsió de precipitacions importants. És una sequera acumulada al llarg de més de 2 anys i mig i això fa que encara hi hagi més risc d'incendi.
Això està estressant els nostres boscos, les nostres masses forestals, fins al punt que alguns exemplars, alguns arbres arriben a la mort, altres estan molt vulnerables de cara a plagues i doncs resulten més afectats i en tot cas tant els uns com els altres, com els que no moren i no estan afectats com a plagues, tots ells, tots els nostres boscos estan en aquests moments en una situació d'estrès hídric i de més disponibilitat per a cremar.
Francesc Coll és sotsinspector del cos d'agents rurals a la Catalunya Central. La feina de prevenció comença durant l'hivern i és imprescindible per reduir la propagació del foc. En aquesta tasca hi tenen un paper important les ADF, les agrupacions de defensa forestal.
Pel que fa al nombre d'incendis, tot i que cada vegada tenim més superfície forestal a Catalunya i cada any tenim més dies de perill crític d'incendi a conseqüència del canvi climàtic, en realitat el número d'incendis està baixant de manera progressiva i això és gràcies a la feina de prevenció.
De fet, aquesta prevenció també la fan els ramats d'oví de ramaderia extensiva. És la silvopastura sostenible, el benefici mutu entre la gestió per la prevenció d'incendis, la conservació dels boscos i la ramaderia extensiva. Una pràctica que ja fa molts anys que la fan els ramaders.
Ara amb el pla de ramaderia extensiva, el departament ens diu que vol aconseguir ramats perquè netegin sota bosc i facin aquesta silvipastura. A veure, tots els ramats de Catalunya que fan ramaderia extensiva estan fent aquesta funció. I està demostrat que la ramaderia extensiva doncs, garanteix biodiversitat on pastura, fa un ús racional de l'aigua, fa la prevenció d'incendis, vull dir que és l'activitat en si de la ramaderia extensiva que ja fa aquesta funció, no és que hi hagi ramats específics.
Raquel Serrat és ramadera d'equí de muntanya al Ripollès. A més, també és responsable dels sectors d'equí i boví de carn d'Unió de Pagesos.
El que passa que sí que hi ha zones com, per exemple, l'Alt Empordà, dintre el Parc Natural de Cap de Creus, doncs sí que es potencia la presència d'animals pasturant perquè és una zona amb alt risc d'incendi, doncs que tècnicament ara ens vulguin vendre la silvipastura com una novetat, que això no és així, no? Tota la vida hi ha hagut ramats de ramaderia extensiva que han evitat i el que està passant és que no hi ha prou ramats de bestiar oví, d'ovelles, cabres, a Catalunya, que són, que s'haurien, aquests sí que serien autèntics bombers, no?, del territori i en canvi no, doncs no s'ha potenciat ni s'ha ajudat mai aquest sector i ara sembla que hagin descobert el seu pedall parlant d'això.
Una altra de les pràctiques similars que també redueix el risc d'incendi és la transhumància. Es calcula que a Catalunya hi ha uns 30 ramats que encara fan transhumància de llarg recorregut.
La transhumància té un paper important. Molts anys enrere, molts ramats de muntanya, doncs durant els mesos d'hivern baixaven no cap a l'Empordà o cap al Penedès o tot això s'ha anat perdent. També és veritat que el mateix sector ha anat substituint aquests ramats d'oví per bestiar boví, per vaques, i això ha fet doncs, canviar tot, no? Fins i tot la gestió de les pastures.
I en aquest model de país és inevitable parar atenció a la gestió de la conca interna i de la conca de l'Ebre, que permeten que els pagesos puguen sembrar i tindre previsió de cara a l'estiu. Qui s'ocupa d'aquesta gestió és l'Agència Catalana de l'Aigua i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Ho explica Carles Vicente, pagès del Priorat i responsable d'organització d'Unió de Pagesos.
Hidrogràfiques de l'Ebre, el mes de gener o febrer, quan se li demanava de l'administració catalana que si tenien una previsió de restriccions o preparar la campanya de rec, però bueno, la seva resposta és que Déu ja proveiria amb aigua. Per tant, Déu en aquest moment no hi és. Per tant, és o una collita econòmicament potser no tan atractiva, on acollir-les. Aquí sí que cal és afinar molt bé la gestió, i la gestió les han de fer les comunitats de regants tutelades per l'administració, i en aquest cas la hidròfica de l'Ebre ja tarda, al nostre entendre, a fer aquests números i tindre'ls damunt la taula per fer.
Però la sequera del rec no es pot assegurar en cap línia d'assegurances, perquè no hi ha cap previsió que un regadiu no pugui regar. I la gran part de produccions està al secà, que encara arrossega les pèrdues de l'any passat a causa del canvi climàtic. Si aquesta situació de sequera continua en els pròxims anys, quins conreus hi haurà? I com serà llavors la ramaderia?
Vull creure que hi haurà els mateixos conreus que tenim ara. A veure, aquests conreus que tenim ara, pues a vegades estaran contra les cordes quan parlem hídricament, quan parlem de calor o parlem de freds. Jo voldria creure que continuarem produint més o menys les mateixes produccions.
Si això no canvia, la ramaderia extensiva doncs continuarà sent un factor clau per potenciar i minimitzar tots els efectes del canvi climàtic.
I aquí també hi ha la tecnologia. La tecnologia ens ha de portar a plantes més resistents a les calors, vinguin d'horta, siguin de cereals, d'arbres, unes plantes posibilitades, una mica preparades. No parlo de modificacions genètiques, estic parlant de resistència amb acció natural, o sigui, treballant i millorant aquella qualitat d'aquella planta.
I la ramaderia intensiva, doncs, si ha d'aplicar una sèrie de canvis per fer-la més eficient, també ho farà, perquè sempre ho ha fet. I el que hem de tenir clar és quin model volem defensar, no? Volem un model de ramaderia intensiva industrialitzat, que aquest potser sí que ens hem de plantejar quin impacte té i quin consum d'aigua hi fa i quines restriccions li posen, o ramaderies intensives, però que són familiars de pagesos i pageses arrelades al territori, que beneficien molt, doncs, el fet que hi siguin. No?
I a mi em consta que reunions a Ficant els Regants encara no hi ha hagut suficients, o no hi ha hagut gaires, i la gent està nerviosa perquè, clar, el qui ha sembrat cereal d'hivern i l'ha sembrat, ara regarà. Però el qui ha de sembrar el panir necessita la garantia de que si el pot tirar endavant o no. O se li ha de dir que no podrà sembrar i que sembli girassol. L'important és que la terra no es quedi sense sembrar i sense collir, perquè a Catalunya això és important. Vull dir, la sobirania alimentària passa per fer gestió, i també la gestió de l'aigua. Per tant, jo crec que és un moment decisiu, no?, de prova, que ens exigirà justament fer aquesta pedagogia i aquesta gestió de l'aigua el millor possible, de la poca o molta aigua que tinguem.
L'aigua no és inesgotable.
L'aigua no és inesgotable. Estalvien.
L'aigua és un recurs escàs, que no se'ns escapi.
El 20 de març vam donar la benvinguda a la primavera, i dos dies més tard, el dia 22, es va celebrar el Dia Mundial de l'Aigua amb la notícia de les Nacions Unides, que advertix del risc imminent d'una crisi mundial de l'aigua. Amb aquest panorama al davant, no queda més remei que invocar l'aigua a la Mare de Déu dels Torrents, com faran a l'Espunyol, al Berguedà. Potser això ajudarà que plogui, però de quina manera ho farà? Tant si ajuda com si genera destrosses, l'aigua és imprescindible per a tothom. L'aigua és vida.
Al meu país la pluja no sap ploure.
Que no hi hagi aigua no vol dir que no haguem d'emplear mesures, perquè de ploure plourà. Plourà malament i segurament llavors no tindrem capacitat suficient per a recollir-la. Però si tot això ho tenim una mica preparat i gestionat, jo crec que podem afrontar més bé el futur.
Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure? Al meu país la pluja no sap ploure.